Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El Cercle Català de Negocis trasllada la seu central a Sant Cugat, seu que inaugurarà, per cert, dilluns que ve. Avui coneixerem de primera mà quina és la seva orientació política i la nova visió de serveis als seus associats amb el seu president, Albert Pont. Senyor Pont, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Dilluns que ve, el Centre Català de Negocis inaugurarà, com dèiem, la seva seu central a Sant Cugat. Què és el que ha motivat aquest canvi per traslladar-se de Bigues i Riells, on hi havia la seu fins ara, a la nostra ciutat?
Bé, en principi la seu de Bigues i Riells era una seu provisional i, de fet, amb el fet d'haver començat a créixer com a entitat, ja teníem unes necessitats de d'estar més cèntrics i de començar a oferir també serveis als socis i de tenir un espai que pogués, que ens permetés, doncs bé, créixer com a entitat, i l'hem trobat a Sant Cugat.
Hi havia altres opcions possibles?
Sí, a veure, nosaltres optàvem bàsicament, estàvem entre Sant Cugat i la zona del Poble Nou, la del 22 Arroba, però finalment vam optar per Sant Cugat perquè ens té una major proximitat amb tot el territori. Nosaltres com a entitat estem molt vinculats al territori i de fet, des de Sant Cugat, doncs, ens permetria tenir accés més fàcil a la resta del territori, efectivament.
Uh-huh. I quins altres aspectes han valorat positivament per decidir, a banda d'aquest que ens comentava, que fos Sant Cugat la seu central?
Bé, la relació qualitat-preu és indiscutible, i el fet de que a la zona de Sant Cugat ja hi tenim bona part dels nostres associats, això també hi fa.
Uh-huh. A finals de maig es va reunir, va tenir una primera presa de contacte amb l'alcaldessa, Mercè Conesa. Com va anar aquesta trobada?
Bé, molt bé, vam començar a establir ja les sinergies que mirarem de tenir a partir d'enguany, tant amb la Borsa de Treball com amb el Departament de la Regidoria d'Empresa de Sant Cugat, del municipi, i a partir d'aquí, doncs, començar a establir sinergies i veiem per on podem començar a coordinar-nos.
Parlem de l'associació. Quina és la seva funció principal?
Bé, el Cercle Català de Negocis es va constituir l'any 2008 per un grup d'empresaris sobiranistes, és a dir, políticament nosaltres sempre hem estat a favor de la independència de Catalunya. Aleshores, des d'aleshores fins ara, hem generat tot un discurs de pensament econòmic i d'estudis, etcètera, enfocats a la cara a justificar la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent i de denunciar, doncs, greuges com la manca d'inversions en infraestructures, el dèficit fiscal i d'altres. Val a dir que nosaltres no depenem de cap partit polític ni de cap entitat, som una entitat independent, i ja et dic que des d'aleshores fins ara hem estat generant, doncs, bueno, tot un corpus a caràcter econòmic per legitimar la independència de Catalunya.
Mm-hmm. Quants associats té ara mateix el Cercle Català?
Doncs ara últimament devem estar sobre els 800 aproximadament.
800. I si haguéssim de definir quins són els seus socis, és a dir, de quins
Perdó,
àmbits...
Perdó, és que no la sento gaire bé,
Li preguntava que si haguéssim de definir quins són els seus socis, és a dir, de quins àmbits provenen?
Sí, doncs majoritàriament són autònoms i petita empresa, tot i que també hi ha, doncs, bueno, alguna empresa mitjana o fins i tot alguna de gran. Bueno, el perfil de soci que tenim és un reflex de del teixit econòmic industrial de Catalunya, no? De fet, a Catalunya el 99% de les empreses són petites i mitjanes, doncs nosaltres devem estar amb això, amb un 89-90% petites i mitjanes empreses.
Mm-hmm. Què se'ls ha ofert des de la seva fundació fins ara als associats del Cercle Català de Negocis?
Perdó, és que no la sento gaire bé, la veritat.
Deia que fins ara què se'ls ha ofert als associats del Cercle Català?
Ah, d'acord. Bé, de fet, fins ara poca cosa, en el sentit de que els associats el que volien bàsicament era que algú els representés, fos la seva veu dins de l'empresariat en favor de la independència de Catalunya. Bàsicament el que es feia era que els associats aportaven a quota i gràcies a això doncs, podíem nosaltres el que podíem fer era elaborar estudis que permetessin doncs, bueno, analitzar els diferents àmbits que podien justificar la independència de Catalunya tant des d'un punt de vista econòmic com des d'un punt de vista del dret internacional. No? En aquest sentit doncs, hem també pogut col·laborar amb organismes de la Generalitat com el Consell Assessor, etc. Però a part d'això, poca cosa se'ls oferia. No? A partir d'ara, a partir d'aquest any, veient que el procés també ha anat avançant, hem començat a decidir a començar a donar serveis als nostres socis en diferents àmbits, perquè ens trobàvem que molts socis que formaven part d'altres entitats o associacions empresarials o fins i tot patronals no compartien gaire la política de serveis, no? És a dir, ens trobàvem que, per una banda, els serveis no estaven orientats realment a les necessitats de l'empresa i, per una altra banda, algunes associacions el que ofereixen són serveis, però aquests serveis els donen personal qualificat que està en nòmina a la mateixa patronal, amb la qual cosa estàs fent la competència deslleial a empreses, bona part de les quals són sòcies del CSE, són sòcies de l'associació. No? Aleshores, nosaltres no volíem fer això, nosaltres el que volíem precisament és donar mercat, donar oportunitats d'establir sinergies a les pròpies associats del CSN entre ells, d'acord? Mm.
Sí, correcte. Com ha evolucionat l'associació des del 2008, des de la seva fundació? Com ha evolucionat i com ha contribuït al context polític que ara vostè comentava, el context polític dels últims anys, en el seu creixement i en el seu desenvolupament, el del Cercle Català de Negocis?
Doncs jo crec que ha sigut un actor fonamental, perquè el Cercle Català de Negocis ha portat valor afegit al procés. Com li deia, la generació d'estudis de caràcter econòmic que hem fet, en tenim alguns que francament crec que són impressionants, des de qüestions com el dèficit fiscal de Catalunya, la manca d'inversions en infraestructures, vam fer els primers pressupostos d'una Catalunya independent, vam fer un estudi sobre la nòmina catalana, com quedaria la nòmina dels treballadors, suposant que no hi hagués dèficit fiscal, bueno, tota una sèrie de qüestions que crec que han donat arguments més enllà dels arguments identitaris, històrics o polítics, m'explico, és a dir, al final el que ha tingut més pes per ampliar la base social del sobiranisme és la butxaca, són els arguments de caràcter econòmic. Mm. També hem pogut escriure diversos llibres, alguns d'ells crec que han estat entre els principals llibres del moviment sobiranista, i també ara últimament hem començat a desenvolupar qüestions de dret internacional públic, com en l'àmbit de la successió d'estats, com per exemple què passa amb els tractats internacionals, què passa amb el repartiment de béns i deutes de l'estat espanyol. En aquest sentit vam poder col·laborar amb el Consell Assessor per la Transició Nacional a través de la catedràtica Núria Bosch, i vam elaborar tota una estratègia de negociació del repartiment del deute de l'estat espanyol. Més enllà d'això, doncs, hem tingut també una política molt activa a nivell internacional. Hem entrat en contacte amb organismes internacionals, tant amb Nacions Unides com amb diferents organismes de caràcter regional a nivell europeu, i, per exemple, doncs, hem pogut fer de mediador i a facilitar el contacte de la Generalitat amb alguns organismes internacionals, com li comentava.
Mm-hmm. Precisament vostè ha participat en l'elaboració d'alguns projectes de les lleis de desconnexió, com la de l'atribució de la nacionalitat catalana. Aquestes lleis es coneixeran abans de l'1 d'octubre?
Bé, nosaltres hem col·laborat efectivament amb l'elaboració d'algunes d'aquestes lleis. El que passa que la publicació no sé quan es farà, això ho hauríeu de preguntar a Presidència, a la Generalitat.
Però entenen qualsevol...
De tota manera, aquestes lleis no s'aprovaran sense debat polític i parlamentari, per tant, hi haurà transparència en aquest sentit.
Però entén que hi hagi ciutadans que estiguin preocupats o que tinguin interès a saber exactament aquesta informació, és a dir, quin serà el context, quin serà el dibuix de la futura Catalunya abans de votar?
Sí, home, naturalment, només faltaria. De fet, el Consell Assessor per la Transició Nacional va escriure un llibre un llibre vaja, bastant gruixut, sobre els diferents qüestions que afectaven a la independència de Catalunya, des del repartiment del deute de l'Estat espanyol fins al tema de les, de les lleis de transitorietat jurídica, vaja, també la qüestió de l'atribució de la nacionalitat catalana, tota una sèrie de qüestions, tot això està publicat des d'allà fa 2 anys i pico.
Com a president del Centre Català de Negocis, què creu que passarà l'1 d'octubre i què pot passar després, el dia després?
Bé, el que passarà l'1 d'octubre és que en principi hem de poder votar i que votarem. En principi tenim el convenciment de que el govern de la Generalitat convocarà el referèndum i que hem d'esperar que l'Estat espanyol no impedeixi la celebració d'aquest referèndum.
Hi ha certa por a que intervinguin? Que ho faran, segurament.
Bé, el que hem estat veient en aquests últims anys és que efectivament hi ha hagut un augment de la tensió entre la Generalitat i el govern espanyol, d'acord? Però si analitzem què ha anat passant, veiem com aquesta tensió, com aquesta escala de la tensió ha estat molt progressiva, és a dir, ha sigut sempre una reacció-reacció, una acció-reacció, però sempre ha estat molt mesurada. Aleshores, jo crec que la reacció de l'Estat espanyol, a menys que trobin una solució d'aquí a l'1 d'octubre, que també podria ser, en el suposat que no la trobin, hi haurà efectivament una reacció per part de l'Estat espanyol, però crec que serà molt mesurada. És a dir, una intervenció com, per exemple, una suspensió de l'autonomia, una intervenció del Parlament, etc., jo crec que el que faria seria posar en perill l'ordre constitucional espanyol que diuen protegir.
Tornant una mica a les funcions del Centre Català i dels serveis que volen donar als seus associats, entre les seves intencions trobaríem el fet de voler esdevenir patronal a mitjà termini, segons han manifestat.
Bé, aquest és un objectiu, efectivament, a mitjà-llarg termini. De moment estem en una etapa prèvia, que és la de poder oferir serveis als socis, serveis que realment funcionin. Com li deia, no els volem oferir com a entitat pròpiament dita, sinó que són els socis, els propis socis del Cercle Català de Negocis, que els hi permetem accedir a un ampli mercat, no?, d'associats. El que fomentem aquí és el treball en xarxa. I ara del que es tracta és bàsicament això, amb els propers 2-3 anyets, desenvolupar tota la cartera de serveis en l'àmbit, per exemple, de la internacionalització empresarial, en l'àmbit de la reducció de costos, en àmbits com l'eficiència i la productivitat, que estan adreçats per indústries, bàsicament empreses del sector fabril, i no només això, és a dir, sinó també en l'àmbit de la formació, etcètera, no? Una vegada tot això veiem que funciona adequadament com hauria de funcionar, ens podem plantejar constituir-nos com a patronal, com ja havíem anunciat.
I per últim, quin escenari preveu el Cercle Català de Negocis per als seus associats en una Catalunya independent?
Bé, en una Catalunya independent se'ns obren moltíssimes oportunitats de negoci, ja no només pels nostres associats, sinó per l'economia en general. Hi ha molts àmbits que hem anat analitzant en els últims anys, això ho trobareu en diferents estudis, a la nostra pàgina web i en els diferents llibres que hem anat publicant aquests últims anyets. Seria gairebé impossible fer un resum breu, però, per exemple, sí que us podria comentar que vam fer fa un parell d'anys una anàlisi de l'impacte de la independència dins del sector immobiliari, que ara, per exemple, està bastant tocat per la crisi, i veiem que, per exemple, només amb la creació, amb la generació de demanda per encabir-hi ambaixades i nous consolats i residències d'ambaixadors, en el cas de que Catalunya esdevingui un estat independent, es necessitarien més de 500.000 de metres quadrats d'oficines. Això és un increment de la demanda considerable veiem doncs com hi ha diferents àmbits en els que la independència de Catalunya ens surt molt favorida. Per exemple, també en l'àmbit logístic. Ara, actualment sabem que bona part dels vols intercontinentals que haurien de poder sortir des de l'aeroport de Barcelona surten de l'aeroport de Madrid. Això genera un sobrecost per a la nostra economia que està valorat a més de 4.500 milions d'euros, per exemple. Són petits exemples que, sumats, i a més, per no parlar del dèficit fiscal, no?, de 16.700 milions d'euros anuals, que és una mica la diferència entre el que paguem amb impostos i el que rebem amb serveis. Doncs, home, rebre 16.700 milions d'euros en serveis o no rebre'ls és una diferència substancial per tota l'economia.
I tant. Per cert, una última pregunta, aquesta sí. No sé per què, si la majoria donem per fet que l'1 d'octubre o amb un possible referèndum la resposta majoritària podria ser un sí, però i si fos un no?
Doncs si fos un no, hauríem d'acceptar-ho, primer, i segon, hauríem de continuar treballant perquè, evidentment, els arguments econòmics són els que són i l'Estat espanyol no deixarà d'ofegar l'economia de Catalunya. És més, quan veiem els resultats del referèndum del Quebec, de l'últim referèndum del Quebec, efectivament va guanyar el no per poques dècimes, i a partir d'aleshores el que va passar és que el govern del Canadà va ofegar encara més l'economia del Quebec, traslladant els districtes financers del Quebec fins a regions veïnes, per exemple, no? Bueno, el que pot acabar passant és que si guanya el no, l'Estat espanyol es vegi molt més fort per encara ofegar encara més l'economia catalana. Però això a nosaltres el que ens ha de fer és donar arguments per continuar treballant per la independència.
Molt bé, doncs Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres uns minutets i benvinguts a la ciutat.
Gràcies.
Gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia.